Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, insta els comuns a aprovar els pressupostos de la Generalitat perquè reforcen els pilars de l'estat del benestar, com són la salut, l'educació i l'habitatge, i no preveuen ni un sol euro al Hard Rock. Ho ha dit en una compareixença extraordinària que ha fet des del Saló Gòtic del Palau. Més detall, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, Aragonès. Demana als comuns que pensin en els beneficis que suposarà per Catalunya tenir nous comptes, com és més inversió per fer front a la sequera o a l'educació, i que no s'enroquin amb el Hard Rock. El president assegura que el complex recreatiu del Camp de Tarragona és un projecte que depèn dels interessos privats i que el govern hi té poc marge de maniobra. Per això demana als de Jessica Albiach que hi facin els ulls grossos.
D'aquí dues setmanes al Parlament de Catalunya, quan es faci el debat de totalitat, no estarem votant el projecte de Hard Rock. Votarem aquest pressupost. Perquè si aquest pressupost no tira endavant, el que no tirarà endavant serà els recursos de més en l'àmbit educatiu, de la sanitat, de la lluita contra la sequera, que incorpora recursos per més de 1.000 milions d'euros. I, per tant, aquesta és la qüestió que s'haurà de debatre.
El govern aprovarà ara el projecte de llei de pressupostos i a 12:45 la consellera d'Economia, Natàlia Mas, el lliurarà al Parlament.
Doncs n'estarem pendents. Moltes gràcies, Judit. I a aquesta hora a Madrid, sessió de control al Congrés dels Diputats, on s'ha produït una nova picabaralla entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo pel cas Koldo.
Usted lo sabía, al menos desde hacía más de 3 años. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política.
Este es un gobierno que no tapa la corrupción, es un gobierno que combate la corrupción cara a cara, y lo hace no con discursos vacuos como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones, todo lo contrario a lo que hacen ustedes.
I a tot plegat, fa uns minuts, l'exministre socialista José Luis Ábalos ha promès aquest dimecres que seguirà fent costat al govern de Pedro Sánchez des de la posició del grup mixt del Congrés dels Diputats. Són declaracions a RAC1.
Van a contar con mi apoyo, van a contar con mi voto, sin duda. El gobierno, yo voy a seguir luchando por lo que pienso y voy a seguir trabajando para que la ultraderecha y la derecha radical, que no es sino la antesala de un proyecto autoritario, pues impedir que se desarrolle. O sea, yo voy a estar ahí. Pero también tengo que luchar contra otras muchas cosas que las estoy sufriendo, pero que las sufren otros, y que tienen que ver también con la desinformación, con la intoxicación.
Preguntat pels motius que han fet que no renunciï al seu escó, com li va demanar la direcció del PSOE, l'exministre diu que no ho fa per no sortir per la porta del darrere després de tants anys. Recordem que Ábalos està afiliat al PSOE des de l'any 1981. I, per cert, a aquesta hora, ara mateix, a l'Audiència Nacional acaba de declarar Juan Carlos Cueto, és un dels cervells de la trama Koldo García. Manté la legalitat dels fets, aquests contractes de les mascaretes durant la pandèmia del coronavirus. El jutge ha decidit deixar-lo en llibertat, però li prohibeix sortir del país. I més qüestions. A aquesta hora continuen les mobilitzacions de la pagesia a les carreteres catalanes per demanar mesures més contundents al govern català. Tot plegat 24 hores després que alguns dels representants de la pagesia es reunissin amb el Departament d'Acció Climàtica en una trobada que no va tenir els resultats esperats. Els pagesos gironins reclamen ara una trobada amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i si no es produeix aquesta reunió, amenacen amb allargar les protestes. En parla el portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda.
Només heu de veure els tractors com continuen treballant i preparant l'espai per estar tranquils i segurs qualsevol situació que hi pugui haver, i per anar incrementant cada vegada més la pressió també des de fora al carrer, que vegin que no estem parats, que no estem avorrits ni cansats, sinó que cada vegada més enfadats i amb més ganes de demostrar que tenim ganes de quedar-nos aquí per defensar la professió.
Protecció Civil ha activat aquest dimecres l'alerta del pla territorial per les incidències a les vies tallades arran d'aquestes protestes a Girona i a Tarragona. Les 11:04, aquesta hora fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva de dimecres amb Pol Corredoira.
La jugadora del Barça, Alexia Putellas, ha estat convocada finalment per Montse Tomé per la final de la Nations League femenina que enfronta aquest vespre a Espanya i França. Un capítol més del culebrot entre la jugadora, la Federació Espanyola de Futbol i el Barça, que admet que va assabentar-se que Alexia anava amb la selecció al mateix moment de l'anunci públic. També entra a la llista de les 23 convocades Tere Abelleira, jugadora del Real Madrid, en una situació similar a la d'Alexia Putellas perquè tampoc té l'alta mèdica. Només cauen de la convocatòria d'avui Sheila García i Maria Pérez. La resta de futbolistes seran a la final d'avui, que podria donar la selecció la primera Nations League de la història. De fet, és la primera edició en categoria femenina d'aquests torneigs de seleccions.
Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 12 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, si el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 11 del matí. Venim del bloc informatiu, del butlletí informatiu. Nosaltres que volem saber també com estan les carreteres un dia com avui, que també hi ha manifestacions de la pagesia catalana. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia de nou.
Molt bon dia. Doncs els principals talls a les demarcacions de Girona i Lleida per aquests tractors provoquen més cues a les vies alternatives. Pel tall de la P7 i l'N2 a Pontós hi ha molta congestió ara a la mateixa Nacional, al Far de l'Empordà, o a la C26 des de Navata, així com a la C66 també des de Serinyà cap a Girona i a la C31 a Torroella de Fluvià en sentit nord, les dues vies amb uns 3 quilòmetres de cues. I per les manifestacions a l'A2 i l'AP2 a Vilagrassa i Soses, la via més afectada és la mateixa autovia des del tram de Bellpuig en direcció a Tàrrega amb 4 quilòmetres de congestió. Més enllà d'aquest aquestes manifestacions continuen accident actiu des de fa una bona estona ja a la 7 al tram de Tarragona, en sentit sud on es talla un carril en un matí, on ja fora de l'hora punta es noten encara retencions pel Mobile World Congress, sobretot a la ronda litoral de Barcelona, en sentit Llobregat, durant 6 quilòmetres des del Fòrum fins a la Barceloneta, i en sentit Besòs, cues encara al tram de la zona franca i Montjuïc. És tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Àlex. Per tant, aquesta és la situació des de les carreteres catalanes i, per tant, molta paciència i molta precaució a l'hora de conduir un dia com avui. Vaja, aquests dies en els que hi ha manifestacions de la pagesia catalana, com deien, i provocant talls a les carreteres catalanes. Vinga, va, anem a allò del Balaguer.
Coses quotidianes, amb David Balaguer.
David, de seguida encetem tema. Abans, però, jo crec que calia un cara a cara. Pol Corredera, bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
Pol, què tal?
Deies discurs llarguíssim,
mira, mira
Pol.
Que mira que l'estimo,
però, no, però no passa res.
Sigui... Espera't. Tu deies discurs llarguíssim.
Sí, ara no poseu el discurs.
El Balaguer deia que no.
No poseu el discurs, Joan.
Gràcies, què tal, com esteu, tot bé? Jo difícilment podré aguantar un minut aquí, estaré més estona i espero que el Basté no vagi tocant el piano, però intentarem ordenar bé les idees, perquè d'entrada la sensació que tinc, primer de tot agrair al jurat que ens hagi reconegut i que hagi considerat que nosaltres ens mereixíem aquest premi. I després dir que la sensació que tenim nosaltres una mica és com aquella de quan estàs somiant i tens 39 de febre. Sabeu aquelles nits de 39 de febre? Perquè ens trobem aquí nosaltres, al Palau de la Música, l'Albert Benet, el Josep Moragues, la Sílvia Tarragona, allà veig la Mònica Terribas...
Ell va xerrant, eh?
Periodisme no és...
Tu deixa-ho de fons.
Periodisme no és donar veu a les dues parts, és obrir la finestra i veure si està plovent. Pues això és el mateix. I nosaltres, és que a més, jo vaig ser al Palau, o sigui, és que ho vaig veure en directe.
No, jo no hi estic d'acord amb això que diu el Pol, sincerament. No, perquè més ho tinc... Perquè més, jo que sóc un autèntic malalt, ja ho sabeu, i sóc un ésser obsessiu, jo he demanat que em diguessin les durades dels discursos.
Epa!
I clar, vull dir...
Sí o no?
Clar.
Quan va durar el temps?
Creu això, José, que m'està fotent nerviós escoltar-me
de fons. Encara segueix parlant, eh?
No, doncs clar. Però és que és el mateix temps que van estar Costa i Gelmà, Pou i De Valle. El que passa és que aquí hi ha una cosa que s'ha de destacar i que s'ha de dir. O sigui, el Jordi Basté,
sí,
que és com un nen petit, és un nen entremaliat, ell va advertir que si els discursos s'allargaven faria sonar un piano, que hi havia allà un pianista i que sí, el faria sonar.
Correcte.
I jo li vaig dir a l'Albert Benet, perquè coneixem el Jordi Basté, li vaig dir que nosaltres el piano ens el farà sonar de seguida.
És un punyetero.
I efectivament.
Sí.
I està demostrat.
Això ho confirmo.
Perquè això ho tinc documentat i ho he comprovat. El piano a mi me'l fa sonar molt abans que els altres.
Tens el timing exacte?
Superofès.
Clar, llavors què passa? Llavors què passa? Que allà hi ha com uns segons de... Hòstia, que jo li dic, home, ja ens estàs fent sonar el piano, i hi ha com uns segons on la cosa evidentment s'allarga.
Mira el pianet.
Mira, aquí és el moment.
Basté, però si acabo de començar. Va dir que encara queda una mica, eh? Seré breu.
Doncs això, llavors, clar, et fots sonar el piano en aquest moment, i tu dius, Basté, no sé què... Aquí, evidentment, el discurset ja s'allarga, són 20 segons més.
Sí.
Perquè l'has de reprendre. Al final, la durada és la mateixa, els de tots.
Val.
Perquè ho tinc comprovat.
Pol, gràcies, eh?
Fora, home.
A vosaltres.
I el Pol, avui, que ha dit tot allò, jo m'estava inflant, perquè em pensava que anava a dir... El teu va ser el millor, m'estava inflant.
Espera. Pol Corredor, que s'abraça ara mateix, a David Balaguer.
Com t'estimo. I res, i al final, doncs això... M'ha fotut un pal que m'ha deixat aquí. Que els primers minuts de la tertúlia no he pogut ni intervenir. No sé ni què han dit.
Xerra poc, ara.
No sé ni què ha dit el Quico ni la Júlia. Anàvem parlant i jo no deia res.
Ai, Déu meu.
Perquè m'he quedat molt tocat. Mira, les 11 i 11, tu. Ara he mirat allò
que
passa
de
la...
I 12 en punt.
Ara sí. Però quan he mirat eren 11 i 11, que això m'agrada molt quan passa. Quan miro l'hora i veig els mateixos números...
Mira, fa il·lusió.
Penso, hosti, això és algú.
Escolta'm, de què parlem avui?
Avui parlem de... Mira, justament, no era una cosa premeditada, parlem dels silencis.
Ep!
Està fet expressament. Ai. És que estic observant... No està fet expressament.
A mi m'agraden molt els silencis, eh?
Sí. Jo estic observant que el silenci té valor.
Hi ha gent que li horroritza.
Sí. Bé, espera't, perquè de vegades el silenci... En una cita, que és del que parlarem avui,
sí,
es pot fer molt, molt incòmode, eh?
Sí?
Home, Joan...
Jo segueixo dient que estic enamorat dels silencis i hi ha gent que li horroritza.
Sí, perquè incomoden una mica. No. Jo estic observant això, que el silenci és una cosa que té valor, que la gent el busca per calmar-se i reduir les revolucions.
I tant.
I la gent fa ioga, meditació, hi ha molta gent que ara fa retirs espirituals.
Sí.
Hi ha els vagons del silenci, que això em sembla un invent fantàstic.
No segueix, això.
No, perquè a mi m'agrada molt, per exemple, quan... A mi m'agrada molt viatjar en tren.
Sí.
Això és una cosa que he dit més d'una vegada, m'encanta. Però, clar, de vegades un viatge en tren pot convertir-se en una tortura si la gent està revolucionada, si hi ha música, si hi ha nens plorant.
Sí.
I tu havies anat a buscar aquell viatge que et venia molt de gust fer amb tren. Sí. I hòstia,
tu t'has queixat amb un tren, a vegades?
He fet alguna... Queixar-me i dir, escolta, podeu abaixar el volum, això no, però sí que he fet alguna cara o algun so d'aquests guturals. Sí, en plan... Aquest tipus de coses. Sí.
Jo m'he arribat a queixar, eh?
Ah, sí?
Sí. D'un senyor amb una tablet sense auriculars mirant una sèrie de... Ves a saber quina plataforma.
Hosti, que bo.
Vas dir, escolti'm, que no tenim per què escoltar tots aquesta sèrie, sap?
No, i a més això...
Ui, s'ho prenen malament, eh?
No, és que això et fa quedar tu com un rondinaire, quan en realitat és ell el que està fent una cosa que no hauria de fer. I tu el que busques és la calma, vols estar tranquil i no vols escoltar i sentir sorolls.
Perquè he d'escoltar jo la sèrie que està mirant un altre senyor.
Sí, totalment.
No sé si m'interessa, sí, però...
No, és que hi estic totalment d'acord. Jo no he reaccionat així mai perquè sóc un tio com molt prudent amb aquestes coses. Sí. Però s'ha de fer.
Jo últimament menys, eh? Sí. M'està ressorgint l'esperit de la queixa.
Sí, les persones són molt prudents, massa.
Sí.
Són molt més... Les persones són molt més civilitzades del que ens pensem. I potser de vegades ho hauríem de ser menys, però bé. Això, no?, que això dels vagons del silenci, que és una cosa que a mi m'agrada molt, i les persones realment de vegades paguem per cercar el silenci.
Sí.
Però en segons quins terrenys, doncs això, el silenci pot convertir-se, pot esdevenir una tortura.
Uh-huh.
Una gota malaia, fins i tot, en una cita, per exemple.
Sí.
En un sopar cara a cara amb una persona amb qui pretens tenir una història i on la confiança encara és escassa, el silenci és un enemic molt malvat que et pot destrossar.
Sí.
Que et pot destrossar. Llavors, diferents moments, avui parlaré de diferents moments de silenci asfixiant en un sopar íntim.
Val. Íntim, cita, eh?
Sí, una cita. Tu Val. Quedes amb una persona per anar a sopar, prendre sí. alguna cosa, i llavors allà hi ha diferents moments on el silenci t'asfixia. Pot ser asfixiant. Primer moment, a l'arrencada. A l'arrencada d'aquesta trobada. És un moment molt feixuc. Les arrencades de les cites sempre ens agafen en fred i la majoria de vegades ens costa trobar les paraules i els temes de conversa amb què articular-les. Jo us recomano, com que això costa molt, que porteu el tema de l'arrencada preparat de casa. Tu has de portar el tema preparat.
Sí, eh?
Has de tenir el tema clar, el tema amb el qual tu arrencaràs aquella
trobada.
El tema
que ha de ser el que li interessa a l'altra persona o del que tu en saps.
A veure, ha de ser un tema popular.
Val.
Que no sigui ni polèmic ni dens.
No, si no, si
això és molt important, ja... perquè això és, ha de ser una cosa fàcil. Jo crec que això és com l'escalfament previ a un partit de futbol. Si no escalfem correctament, hi ha risc de lesions. Doncs és el mateix. Si tu no escalfes correctament amb un tema de conversa que estigui ben triat i tal, la cosa podria convertir-se en un sopar que acabés fatal.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. És això, és com has de prevenir lesions, no?, amb un escalfament. Doncs en aquest escalfament també has de prevenir les possibles lesions que es puguin arribar a produir, perquè és veritat. Un bon tema d'escalfament, per exemple, si aquesta nit teniu un sopar íntim, podria ser... Per exemple, aviat es compliran anys de l'estat d'alarma.
Ep, bona aquesta.
En parlarem tots un altre cop.
Sí.
Hòstia, l'estat d'alarma que ens va marcar tant la vida. I jo crec que és un bon tema d'arrencada, sincerament.
Sí.
Va ser fort.
Tema pandèmic?
Sí,
ajuda, sí,
funciona. Va ser fort, eh? Hòstia, sí, és que t'ho has de fer venir bé per treure-la,
sí,
allà.
Sí,
però
sí,
va
sí,
ser
sí.
fort, eh? Tu com ho vas viure? És que ens creiem que serien 15 dies i al
Més
final...
És una cosa que m'interessa molt, no dic en broma això, a totes les converses sempre l'acabo traient, perquè, clar, aquí vam viure el confinament d'una manera diferent. Jo recordo que mentre la gent es va confinar a casa, que van ser 2-3 mesos, eh?
Sí, sí, sí.
Tres
sí.
mesos ben bons, em sembla sí, sí. que van ser.
Va ser el març, bueno, aquell tros de... una porció del mes de març.
Una mica més, igual.
Abril, maig...
Sí, sí, sí. Sí. Una mica més, potser. Durant aquell confinament, jo vaig estar confinat una setmana només.
Clar, perquè tu ho veies de venir a treballar.
Era mitjà de comunicació.
Sí, sí,
sí, sí. Sí, sí, sí. I és una cosa que m'interessa molt saber com la gent va viure aquell confinament,
Exacte.
Perquè jo no el vaig viure.
Doncs això...
Jo vaig veure una cosa diferent, que van ser els carrers buits per Barcelona, que era una cosa esgarrifosa allà.
Doncs mira si tens tema de conversa.
Sí, sí,
si avui
sí,
tens
sí,
una
sí,
cita, sí. Tu comences a treure tots aquests temes, tens molt arsenal,
sí.
I allà no hi ha un silenci que valgui.
No, no, és allò.
Hòstia, com ho vas viure, jo, mira, havia d'anar a treballar i llavors només vaig estar tancat una setmana, a mi em va anar bé. Tu eres de les persones que desinfectava les hortalisses quan les portava a casa.
Sí,
a mi això em va canviar com a persona.
Sí,
hòstia,
sí,
omples
sí, sí.
ben bé 20-25 minuts, eh?
Sí, sí, tranquil·lament.
És un bon escalfament, és un bon escalfament.
Va, un escalfament de 25 minuts, Déu-n'hi-do, eh?
De vegades hi ha jugadors que a la banda es tiren tota la segona part d'escalfant i al final no entren.
Tota raó. Vull dir que,
més o menys, un escalfament llarg i... Però
sí, 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 sí.
Jo crec que és un bon tema. Per tant, si voleu, us el cedeixo per aquesta nit, si teniu una cita.
Sí,
després
sí, sí.
Hi ha sempre l'error flagrant.
Ai.
Aquest és el punt 2, l'error flagrant. L'error sempre és present.
Sí, eh?
El tenim a un centímetre. Ara, per exemple, està surant en l'ambient.
Sí?
És així. En qualsevol moment comets la cagada i ja tothom parla de tu. Tu ara aquí, i més davant d'un micròfon,
sí.
Tu ara pots cometre un error, una relliscada,
Ui.
Davant del micròfon i ja està. Està sentenciat.
És una de les coses que més terror em fa, eh? Dir una sí. informació o dir alguna cosa que no sigui.
Sí, 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 exacte. Ens agrada fer sang amb els errors dels altres i amb els propis mirem cap a una altra banda, sempre.
Sí.
Això és una cosa que també passa. I en un sopar d'aquest tipus, l'error pot propiciar un silenci molt tortuós. Has de vigilar no cometre cap error. Concentració, sisplau. Dues espifiades que fan caure la cita a l'abisme són les següents.
Ai.
No saber el nom de la persona amb qui estàs...
Home... Com d'aquí, eh?
Que això és una cosa que pot arribar a passar.
Sí?
O dir-li un nom que no és el seu.
Uf.
Que t'equivoques i li dius un nom...
O sigui, compte amb això.
Maria Pilar, estic tan a gust sopant aquí amb tu i no...
Hosti, no es diu Maria Pilar.
Pam.
No.
A veure, sí, sí. Després de cometre aquest error, com surfeges el silenci? Perquè allà es crea un silenci...
No, clar.
Sobtat. Un silenci molt incòmode.
Inarreglable.
Sí, els silencis aquells incòmodes, aquells silencis tan feixucs. Després hi ha una cosa que també és una cosa que també provoca el silenci, que és la confessió de calamitats. Confessió de calamitats.
Però no comencis per aquí, home.
Està bé ser transparent i natural, però potser fora bo soterrar les calamitats personals per cites més avançades.
Sí.
És important, quan em portes, no sé, 7 o 8, potser ja pots explicar...
Cites més avançades, jo tot això no ho explico fins que no anem a viure junts.
Exacte,
és el que et vull dir.
Sí, sí. Llançar entre el primer i el segon una misèria tragicòmica de la nostra existència pot provocar un silenci gèlid...
Clar.
Que no podrà fondre ni l'excitació més animal que pugui sorgir entre els dos.
Clar.
És així. Doncs mira, no, tinc 47 anys, però ara em fa 2 que vaig tornar a viure a casa dels meus pares i dormo al sofà. Perquè, saps? O sigui, estàs explicant una calamitat important. Cada matí em trobo un suc de taronja a la taula del menjador i un entrepà de pernil que m'ha preparat la meva mare. Mala idea.
Mala idea.
O sigui, aquesta calamitat, no l'has d'explicar.
Correcte.
No l'has d'explicar. 7a, 8a cita, potser ni això... però no, és que si
no,
tu expliques, si tu expliques això,
cas.
Si tu expliques això el primer dia,
no, clar, què vols?
Estàs sentenciat.
Sí, sí,
tu imagina la situació, sí,
jo cau en befa, eh.
Sí, me'n vaig separar i vaig arruïnar.
Va amb els seus amics i ho explica, eh.
Exacte. Vaig haver de tornar a viure a casa dels meus pares, tinc 47 anys.
Fatal.
Cada matí em trobo després la mama em fa el llit, malament. És que
això,
això provoca un silenci allà tan incòmode.
Absolutament.
I tant d'aquest silenci que se't clava, que no, fora. Les transicions.
Tens tot detallat, eh? M'encanta.
Les transicions són molt importants.
Sí, home?
Tant a la ràdio, per exemple, són importantíssimes. Costa molt fer transicions a la ràdio.
Sí, sí, sí. Sí.
Com tu això ja ho tens molt dominat, perquè ara fa molt temps que t'hi dediques. Però al principi de tot...
No, era estrany.
Hosti, passar d'un tema a un altre
és
una cosa que costa.
Sí.
És complicat. Les temudes transicions entre temes. A veure, és important saber, el que deies tu al principi, és important saber suportar el silenci.
Sí, home.
És molt important. Surfejar-lo, no posar-se nerviós.
També crec que hi ha límits, però, eh?
És que omplir tots els blancs que hi hagi en una conversa, també pot ser una cosa que pot resultar una cosa atabaladora.
Sí, 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 sí.
I esgotadora.
Jo soc molt fan d'aquells... Això ho faig... molt a la ràdio i ho transporto a les cites, eh? Jo sóc molt fan d'allò de fer...
Sí.
I quedar-te en silenci.
Els sons d'escoltar.
Sí.
Els sons relacionats amb el verb escoltar.
Sí.
Sí, són aquests. Sí. O repetir l'última paraula que ha dit.
També.
Veus? Ara jo ho estic fent. També. Saps? T'ho has dit també? Jo dic també. Repeteixes l'última paraula i sembla que estiguis escoltant.
Sembla, eh?
Exacte, sembla, perquè no ho estàs fent. Però això, o sigui, enllaçar temes interessants és molt complicat i de vegades hi ha petits recessos que hem d'aprendre a gaudir.
Sí.
Clar, no som avorrits si fem alguns intervals de silenci. És fins i tot una cosa agradable. Res, 3-4 segons, però de vegades la gent es posa molt nerviosa i els vol anar omplint tots.
No cal.
I és un error perquè pots arribar a tabalar molt.
Pots arribar a caure... a l'anterior punt.
Exacte. Després també hi ha un punt que és el tema de conversa ens avorreix.
Uau.
Aquest és el 5è punt, el tema de conversa ens avorreix.
Canvia, eh? Com ho denotis, canvia.
Sí, és que el corrent de temes ens porta per converses de tots els tipus i algunes d'elles generen silencis inquietants que ens indiquen que hauríem d'anar canviant d'assumpte perquè aquell no està funcionant.
Uh-huh.
Allò no funciona. Hem ocupat els dos bàndols del silenci. Hi ha temes que no interessen i ho hauríem de percebre. És a dir, si tu vols parlar d'una crisi, de la crisi econòmica, per exemple, i el teu interlocutor, tu et fots a parlar de la crisi econòmica.
Sí.
No? Que és una cosa que vivim des de fa temps. És un tema molt recurrent,
sí,
perquè
sí,
sempre
també,
hi és,
també,
no?
també.
La crisi econòmica. Però tu veus que el teu interlocutor, tu vas parlant del tema i veus que el teu interlocutor està mut, no diu res,
uh-huh.
Fa això, no? Potser ha arribat el moment... de canviar de tema i d'encetar-ne un de nou.
Estaria bé.
Perquè tu ja estàs veient que allò no està funcionant.
No queda malament un i què t'interessa tu, eh? Que ho preguntem poc.
Ho preguntem molt
poc. Jo crec que no queda gens malament.
Exacte, dir, va, de què parlem ara?
Exacte.
Quin tema vols treure? Quin tema vols...
Tu què t'agrada?
Col·locar aquí entre les estovalles.
Sí, sí, sí.
Treu-lo
sí,
tu
sí,
mateix. Sí. Sí, això és interessant, perquè és això, que de vegades ets tu...
Anem a la nostra, pensant que el que ens interessa a nosaltres interessa a tothom.
Clar, i l'altre no. Està allà callat i tu has de veure-ho. Jo una vegada recordo un dinar que vaig fer amb un tio, que a més era un tio que era importantet.
Sí, eh?
Vull dir que era un dinar que jo hi havia d'anar i recordo que... Potser ens està escoltant, una abraçada. No diré el nom, però... però ara quan digui el tema del qual em va estar parlant durant una hora i mitja... Es va passar una hora i mitja parlant de golf.
Uau.
T'ho juro, eh? I clar, jo és que no estava intervenint. perquè no tinc res a dir del golf, perquè no en tinc ni punyetera idea. I jo estava allà callat. Ella ha de veure que aquell tema no m'està interessant, perquè jo sóc un mur. Això
es veu, es veu.
I et diré una cosa, jo m'estava dormint. Vaig haver de fer esforços per no adormir-me.
Imagino Balaguer dient, sí, sí, Tiger Woods.
Exacte, sí, una hora i mitja parlant de golf. Llavors, clar, hosti, tu, és que tu ho has de veure. És això, que si tu treus un tema que a l'altre no li està interessant, ho has de veure. I de vegades és això que et comentava ara del golf, és al revés. Perquè ets tu qui calles per culpa de la tabarra que t'estan fotent. És a dir, et pots trobar tant en un bàndol com a l'altre. I aquí també hi podem incloure un altre tipus de silenci, que és el silenci de la ignorància.
Epa!
Que és quan et parlen d'un tema del qual no en tens ni idea, i clar, no hi pots intervenir perquè no en tens ni idea del que t'està dient aquell tio. Tu potser voldries dir-ne alguna cosa, però tu no domines aquell tema, no en tens ni idea. Finalment, parlarem del silenci de la decadència.
Ai.
El silenci de la decadència.
No sé què és, però sona molt malament, això.
Sona fatal, però tots... Jo crec que tots l'hem viscut, i tots ho hem vist en infinitat d'ocasions, sobretot ho hem vist, i ens ha impactat molt, que és, alguna vegada hem estat nosaltres els protagonistes, com et deia, sense adonar-nos-en, però la majoria de vegades ho veiem en altres persones. És quan no tens res a dir-te. Primer, segon, postres i cafè en absolut silenci. Això és una cosa que hem vist més d'una vegada.
Sí.
Llavors, tu veus de vegades aquestes escenes, no? Mires la taula del costat, tu estàs allà dinant sol, i veus que tens una parella al costat que no s'està dirigint la paraula en tot el dinar, però en cap moment, i que estan constantment mirant el seu mòbil. I allò veus, dius, hòstia, però si no està fluint, hi ha un silenci permanent, no estan parlant absolutament de res. Potser se senten còmodes, però en la majoria dels casos allò indica el que dèiem, la decadència.
I lo del mòbil és horrorós.
Sincerament, no és millor i més econòmic si no t'has de comunicar, quedar-te a casa amb aquesta persona, si vius junts,
sí.
I fotre's un tomàquet amb tonyina i una truiteta? Sortirà més econòmic, que no pas anar al restaurant, gastar-se calés i no comunicar-se? Això és una cosa que a mi em té...
Fan moltes parelles, eh? Sí. Darrerament ho veig molt a les terrasses dels bars. Em sembla horrorós, de veritat.
El què? El tema dels mòbils.
El tema dels mòbils. Sí.
Això es veu molt. O sigui, gent que queda per dinar o per sopar...
M'esteu passant de vosaltres.
I no es comuniquen, estan tota l'estona amb el telèfon mòbil i no tenen res absolutament a dir-se.
Has vist.
Exacte, i aquesta és la decadència del silenci.
És fort, això,
És la recta final de les relacions, moltes vegades, tot i que hi ha gent que aguanta i aguanta, i van fent,
I hi ha gent que porten 10 anys en silenci,
l'ajuda.
Però, clar...
No, hauríem també... Nosaltres no estem dins d'aquelles relacions
clar,
estan comodíssims en aquella situació, Però jo crec que en la majoria dels casos... Hosti, es fot molt incòmode, sincerament. Són aquests 6 tipus de silenci en unes trobades i jo crec que és interessant.
Parlant de silenci, deixa'm preguntar-li al José com tenim David Balaguer ara mateix des del Palau de la Música.
Que cabró.
Doncs una barreja de les idees que he anat tenint tota la vida i que he traslladat a l'antena.
Jo crec que durarà això.
A tu et passa que quan t'escoltes a tu mateix... A tu
no
et passa que quan t'escoltes a tu mateix
t'entra
una sensació d'angoixa?
Odio.
Hosti, és que és fortíssim.
Odio escoltar-me, tot i que hi ha vegades puntuals que m'escolto per prendre...
Tu creus que hi ha algú que es dediqui al nostre gremi que li agradi escoltar-se?
Jo crec que no. Sí? Mira, el José diu que sí.
El José diu que sí?
No ella, que diu que hi ha gent que li agrada escoltar-se.
Sí, però jo crec que pocs, sincerament. Ui, el José considera que hi ha gent que sí.
Sí?
Jo, sincerament, ho porto molt malament, això.
Jo també.
És que,
molt.
Ja has vist, m'he de treure... És que és
una cosa
superior
que porto...
a mi, m'he de treure els auriculars.
Hi ha una cosa que... Ja no sones.
D'acord, però me'ls trec, ja.
Hi ha una cosa que encara per mi és pitjor que escoltar-se en diferit, òbviament, que és escoltar-se en directe. Per això trobo que és de valent, ara t'ho dic seriosament, és de valent sortir enmig del Palau de la Música a fer un discurs amb el micròfon allà, que és quan tu estàs davant d'un micròfon i t'escoltes per la sala, això a mi em posa histèric.
Jo vaig al·lucinar aquest dia amb mi mateix, perquè vaig dir, hòstia, m'estava agradant fer això.
Uau.
Clar, perquè a mi m'agrada. O sigui, jo ho reconec, a mi m'agrada.
Ets un showman.
I a més, em va agradar molt perquè en aquest discurs al final vaig fer una petita ronda perversa, i això sempre, això m'ho portaré. Això qualsevol dia d'aquests ho penjaré a l'Instagram perquè m'agrada molt. Vaig fer una petita ronda perversa i dic, hòstia, estàs fent una petita ronda perversa al Palau de la Música amb el president aragonès.
Fort, això.
Eh? Assegut a tercera fila. Amb tots els consellers.
Sí, sí, sí.
Amb el president de Ràdio Associació,
sí,
allà
sí,
assegut.
Sí, sí, sí. Amb Luis de l'Olmo.
Luis de l'Olmo. Anava a dir això. Eh? Tot de tòtems de la radiodifusió. Sí. El senat de la radiodifusió.
Sí, Mònica Terribas, Luis de l'Olmo... Sí, hi havia per allà? Hi havia molta gent.
Sí, hi havia un ambient molt seriós i molt sobri en aquesta gala.
Sí, sí, clar, 100 anys de ràdio.
És una sobrietat que fins i tot espanta. I em vaig atrevir a fer això, tio. O sigui, és una cosa que me l'emporto ja per sempre.
Ara. Balaguer, en fi. Felicitats, eh?
Que vagi bé, moltes gràcies, Joan.
Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Som petjades de vides llunyanes que ens expliquen qui som, d'on venim, on anem. Són històries petites, llegendes a mida, que algú fa renéixer el moment menys pensat.
Mireu, cada vegada que veig flotats damunt d'un escenari, és com si m'imantés els ulls cap a la seva mirada, el seu gest, la seva dicció, la seva força escènica que perdura amb vitalitat. Quina bèstia interpretativa. Avui us parlo de La disputa, de Jean-François Prévent, al Teatre Romea. La disputa ens situa a casa de Voltaire, a l'exili, on hi apareix Rousseau amb una crítica cap al seu pensament i persona que no li agrada gens, el vestuari de Renato Bianchi i un tapís enorme, una taula, un escriptori i quatre cadires són l'eina ideal a càrrec de flotats. A partir d'aquí, la idea de dos filosofies gairebé antagòniques per entendre un nou món que s'atansa i s'allibera, que lluita ferotge per entendre's i explicar-se a si mateix, d'un món que es disputa entre la llibertat de pensament o guarir-se les pròpies ferides. I més enllà d'això, una oda al teatre, a la cultura, a l'art. Tant Flotats com Pep Planes fan un exercici d'escolta i resposta amb uns temps controladíssims que parteixen de la ironia del propi text, que no cau en populismes, però sí que et situa en un espai perfectament contemporani. El capitalisme o el rebuig a la propietat privada? Què és de qui i qui és de què? La fe o l'esperança humana? La cultura de la raó o les raons de la cultura? Són preguntes interessants que ens planteja la disputa entre dos dels grans pensadors de la història de la humanitat. Teatre amb majúscules que no dona res ni mastegat ni per sobreentès, just el punt necessari per decidir, com a espectador, si rius o t'agafa d'imprevist mentre alguns silencis t'ajuden a recol·locar el teu pensament. La disputa que la teniu al Teatre Romea fins a l'1 d'abril i nosaltres que en volem parlar avui de tot plegat amb Pep Planes. Pep Planes, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Espectacular. I si us
Pep, què tal, com estàs? Perquè veu tenir una estrena que, déu-n'hi-do, ple fins a la bandera. Jo no recordo, feia molts anys que no havia vist el Romea tan i tan ple, fins a la tercera grada, diguem-ne. Tu esperaves tot això?
No t'ho sé dir molt bé, eh? Jo sempre penso que les estrenes ha d'estar tot ple. De fet, vaig saber que tinc una amiga que va comprar l'entrada per l'estrena i pensava que tot seria ple. És possible que també a les estrenes les butaques de dalt no les deuen oferir tampoc, perquè potser sap greu per no desmereixer, així. Però sí, va ser una estrena molt bonica. Jo diria també que normalment les estrenes sempre et juguen molt la contra els nervis. No acostuma a ser mai una funció molt rodona, amb el sentit de tot el que has estat treballant perquè en allà es pugui plasmar aquell dia, no? Que és el que fa il·lusió. I jo crec que l'espectacle del dilluns va ser molt el que es pretenia, el que es havia estat treballant. És a dir, que no ens va jugar a la contra aquesta pressió que sempre té l'estrena, tot i que jo crec que hi ha que el Josep Maria és molt estimat i hi havia una bona predisposició, jo crec, per l'estrena.
De seguida en parlem de l'obra, però una estrena, per exemple, on hi era, per exemple, el mateix autor.
Sí,
no sé si vau poder parlar de tot plegat.
Sí. L'autor, de fet, té una mica de peu a Barcelona, li agrada molt, i passa a vegades un mes, a vegades una mica més. Vull dir que és com una mica una segona terra. I curiosament, és a dir, el Josep Maria estava més a Madrid, vull dir que no és pel vincle de la funció, sinó que ell hi ha trobat aquí, també amb l'Institut Francès, el Festival UI, ha fet col·laboracions, i jo crec que és una terra que li agrada molt. Amb la qual hem pogut parlar amb ell, va venir alguns assajos, va venir algunes de les funcions de les prèvies, no prèvies, però vull dir de gira. Uh-huh. Vull dir que ha estat vinculat molt.
Després de saludar el públic i entre vosaltres us veu fer una abraçada, en Planes sí. I en Flotats es van abraçar molt davant de tot el públic i sobre l'escenari. Què us veu dir després de l'estrena?
Ah, ostres, fa molt ja d'això, eh? Doncs jo no et sabria dir les paraules, eh? Però vaig tenir la sensació de satisfacció per part de tots dos i jo crec que ell havia patit molt, perquè havia tingut aquesta afonia els dies abans, uh-huh. Havia estat... I va ser...
Fet, s'estrenava el divendres, si no m'equivoco, pot ser això?
Dijous,
eh?
Sí, les prèvies.
Exacte.
I degut a això, encara feia més il·lusió. I el fet de que pogués tenir la veu per ell aquell dia, no?, pogués tenir, tingués la veu suficient, jo crec que va ser com... Ah, que bé, no? I tots dos ens vam abraçar molt, molt feliços. De fet, a l'escenari ens vam abraçar entremig, no sé si sabíem més si ens abraçàvem de Rousseau i Voltaire o de Pep i Josep Maria.
Pep, t'ho estaran recordant molt aquests dies, suposo. T'ho has compartit escena amb en Flotats. De fet, ell et va donar l'oportunitat al 85
amb el Cyrano de Bergerac.
Però sí que és la primera vegada que hi sou els dos sols.
Sí, sí.
A sobre l'escenari.
Sí, sí, per descomptat.
Com ho estàs vivint, això?
És molt impactant i és molt il·lusionant. Jo t'haig de dir que clar, jo vaig fer amb ell algunes funcions, després jo vaig marxar fora, així vaig tornar per una altra funció d'ell, que era el Caldiro, uh-huh. I després el Nacional, ell també, jo era ajudant de direcció, però també em va dirigir pels Àngels Amèrica, que era la inauguració del Nacional. I després d'això només havia treballat amb ell com a ajudant, que li havia fet algunes vegades que havia vingut al Ser o No, per exemple, sí. O el Joc de l'Amor i de l'Atzar, però no havia estat en escena des del 95, o així és que deu ser, és a dir, com que hi havia uns 30 anys, amb el Caldiro. Vull dir que per mi era un honor poder tornar-hi a ser, un plaer, per descomptat, perquè estar en bella escena és un plaer, tens una força... inconmensurable allà davant teu, amb una energia, amb una intel·ligència, i és realment un gust. I fer-ho al cap de 40 anys del debut és com, no gairebé 40 anys, vam començar a assajar el 84, amb el qual serien 40 anys al setembre, és un privilegi, és un gustàs.
Jo tinc molta curiositat per saber, Pep, com és ser dirigit per Josep Maria Flotats, perquè des de fora jo crec que l'espectador tenim la percepció de que deu ser dur.
Mira, jo
no sé,
he tingut la sort...
Del
sí, sí, sí. És a dir, si tu penses amb el rigor amb el que treballa ell, penses que ha de ser molt dur. És a dir, és molt exigent. Però jo he pogut veure molts processos, perquè he estat en moltes també com ajudant, veient el treball, i és molt respectuós amb els actors. Sap guiar-los sense que a vegades et coarta, et sents com poc lliure, perquè et pugui impressionar l'exigència, el rigor, etcètera, etcètera. I no, al contrari, jo crec que sap anar conduint amb subtilesa, però amb molt rigor. I el que sí que et demana és, diu, he dit fins aquí, no facis una passa més. No mitja, aquí. I aleshores tu dius, ah, mal, d'acord. I llavors, quan ho veus, sembla que sigui normal que vagin allà, però tot té una harmonia. És a dir, que entens l'exigència. I jo crec que la gaudeixes molt com a actor. És a dir, és un repte, perquè saps que ell és tan exigent amb ell mateix com ho és amb els demés, però ho és amb ell mateix. I ho és amb ell mateix, amb el descans de la veu, amb estar a punt realment pel treball sempre, amb l'ordre, amb el rigor. És a dir, jo crec que esperona molt els actors. Jo crec que, jo, per exemple, quan em van dir, quan vaig ja saber que ho feia, i algun amic em trobava, sé que fas això molt, Josep Maria, quina sort! Gent que havia treballat també. Quin luxe! Vull dir que des de dintre hi ha aquesta exigència, però hi ha un... et sents molt honorat.
Quant de rigor demana la disputa?
Molt, molt. Sí, sí, molt. I...
Perquè això es nota, això es traspassa, a les butaques, com a espectador.
Jo crec que una obra de dos personatges sempre demana molt rigor, perquè depens l'un de l'altre tota l'estona, és a dir, que no pots mai abandonar l'altre una mica perquè et pots distreure amb res, és a dir, has de ser allà perquè l'has de servir i ell et serveix a tu, amb la qual hi ha aquesta exigència de per ser, però aquest també, clar, és un text particular, el llenguatge és molt ben escollit pel Salvador Oliva i molt precís. L'energia de dues persones a escena tota l'estona amb aquest debat necessita molta concentració, està ben descansat i molta energia. Realment fa servir molta energia.
M'ho deies, una mica, el dia que t'arriba la proposta de fer aquesta obra, com t'arriba aquesta proposta?
Em va trucar ell. Sí, alguna vegada també diuen, van fer una prova per aquest personatge, i jo crec que va fer un vot de confiança, potser perquè ens coneixem de fa molt temps, tot i que ara feia temps que ell m'havia vist fer coses, però no havíem treballat junts com a actor, però m'havia anat seguint. I jo crec que li va quadrar bé pensar, em sembla que el Pep ho pot fer bé, i jo crec que no és ben bé un personatge que diguessis, jo hagués llegit i hagués pensat, ostres, jo tinc una afinitat molt gran, però ficant-m'hi he vist que realment hi tinc, i crec que no és un mal càsting, no per com ho faig, sinó per les personalitats, allò que diuen l'emploi, no? Jo crec que tinc uns valors que poden quadrar bastant amb el que ell imagina del Rousseau, que també hem de pensar en això, és a dir, ell té una imatge del Rousseau a partir de tot el que ha arribat a llegir i a partir del text, i va dir, això em quadra, aquest tipus de sensibilitat.
Mira, ara que em traies el francès, deixa'm, igual que et preguntava del rigor, hi ha un verb que s'utilitza en comptes d'interpretar en francès, que a mi m'agrada molt, que és jouer, no? Que és jugar a interpretar, no? Una mica. Quant de joc us permet també una obra com aquesta? Perquè sembla que jugueu molt.
Sí, sí. Aquesta també jo penso que és la màgia, eh? Quan tens una funció ben tibada i hi ha molt rigor, hi ha molta llibertat també. Molta llibertat, no per fer coses diferents, sinó per estar molt viu a dintre. Està molt ben construït, estàs molt ben, diguéssim, els llocs, els marcs estan posats molt ben fets, com perquè tu en allà puguis la teva vida interior està molt viva. I això és una sort. I jo estic totalment d'acord amb tu, i en anglès també ho tenen, play.
El play, exacte.
I no sé si estaria d'acord amb tu amb que és jugar a interpretar. No, és jugar.
És jugar, eh?
És jugar. És com els nens, és a dir, entrar en una situació i tu t'ho creus. No m'has tocat, m'has tirat una fletxa. No, però m'ha passat per aquí, no m'ha tocat. I ells ho diuen convençudíssim, la fletxa ha passat de llarg, no l'ha arribat a tocar. És a dir, que aquesta convicció dintre del joc és aquest jove, no? Mm.
Anem a l'obra. Què ens explica Voltaire Rousseau, la disputa? Vull que ens ho expliquis, perquè jo crec que qualsevol persona que vegi el títol d'aquesta obra li pot agafar com por a l'hora d'anar-la a veure i de pensar, hosti, és una cosa més densa, no? Voltaire, Rousseau... No.
No.
Que se n'oblidin.
Que se n'oblidin, exacte. La idea és aquesta. Jo crec que tens dues persones molt importants de la història, que van ser molt significatives, el pensament dels quals va provocar, o va ser la ideologia que va provocar la Revolució Francesa, i això ja és molt excitant. És a dir, com eren aquestes persones? Aleshores, com tota bona obra de teatre, jo crec que no és un... Anem a veure els discursos de l'un i de l'altre, sinó és de veure quin conflicte humà hi va haver entre aquestes dues persones. I amb aquest pretext, cadascun d'ells defensarà les seves idees. Però el punt de partida és una disputa dialèctica, però sobretot emocional, de maneres d'entendre el món. I com que tots dos eren revolucionaris... Clar, la revolució va acabar conjuntant els dos, però cadascú ho feia des d'un punt de vista diferent. Es necessitava un canvi, evidentment, però un l'hagués fet d'una manera, l'altre l'hagués fet d'una altra, i no sé, potser per personalitats com són, el que volia més cremar els carros, diguéssim, que ha sigut Rousseau, que era el més abraonat a l'hora d'enderrocar el sistema. Voltaire l'enderroca des de la ideologia, des de veure la gent que el que hi havia encara, no, aquest el fanatisme religiós, per exemple, i la manipulació des del govern eren insostenibles, no? I l'altre és més de anem a cremar els carros, això no funciona, l'home va malament, va cap a un lloc que no ha d'anar.
I sí, m'explico amb aquesta pregunta, perquè jo sóc dels que crec també, Pep, que quan vas al teatre... sempre dic que millor anar-hi acompanyat, perquè quan surts poder debatre una mica sobre el que hem vist, però sobretot reflexionar, cal reflexionar molt, però que les persones que interpreteu i que feu teatre també us permet reflexionar a l'hora que esteu fent l'obra de teatre, no? Jo crec que en aquesta en especial, perquè ho deia abans, per mi Rousseau i Voltaire, sent qui són, és veritat que són una mica el pretext de moltes coses durant l'obra, i una d'elles és una oda al teatre espectacular. Tu mateix, en un moment donat, no, expliques quin és el paper de l'autor des del punt de vista de Rousseau, però expliques una mica quin és el paper d'autor, i suposo que, ostres, això, com a actors, no? Us deu rotllar el cap?
Mira, en el cas del teatre, és curiós, perquè Voltaire era quasi a nivell europeu, era l'autor en el seu moment. Després, les seves obres han quedat antigues, d'alguna manera, i es fa molt poc. Però en aquell moment era la patum del teatre, i en la comèdia era, bueno, l'autor. I ja dic, a nivell europeu també era un autor molt important. I en canvi, Rousseau, que en el seu atac contra aquest refinament, contra aquesta il·lustració, contra aquest dir, sí, progressem, però des d'aquesta cultura, una mica el que deies tu, no?, al començament, és a dir, no a qualsevol cultura. I Rousseau, com que és molt abraonat, ell diu, o fa, no?, és a dir, despotrica contra tota la cultura, però no per la cultura per se, sinó per la cultura que hi ha, aquesta cultura falsa, que desatén en els pobres, que desatén a la gent que no pot tenir accés als llibres, a la gent que neix en una circumstància que serà explotat tota la vida, i perpetuar això a través de dir no, anem a fer tots que siguem molt refinats i hem de l'evolucionar, la raó, la ciència... Dius, sí, però no pots deixar enrere la gent, no? I aleshores ell, que havia començat fent algunes coses de teatre, tot d'una, diu, no, el teatre és horrible, perquè el teatre sempre fa el joc al govern, el govern acaba ajudant-lo, acaba posant-li... Bueno, la Comèdia Francesa és una institució pública. És a dir, ell llavors sempre se'n va als extrems i diu, ni al teatre. I els actors, a més bé, són uns falsos. És a dir, abandonen el personatge d'ells de debò per fer-ne d'altres, i estan mentint tota l'història, i nosaltres mirem com menteixen. Però què és això? És a dir... Per ell la mentida era una cosa molt greu, molt greu, tot i que ell es permetia certes llicències amb les seves contradiccions que tenia, però li venia d'aquell de petit, havia mentit una vegada, havia robat un llaç de cua quan, amb una casa on ell vivia, que ell estava, diguéssim, acollit o així, i va deixar que la criada passés com per la culpable. I la van fer fora i així. I ell també va acabar sent fora, eh? Uh-huh. Però això li va ser una espina que li va quedar clavada sempre de dir hem de ser honestos, hem de dir la veritat. I llavors ell amb això es ficava en molts problemes, perquè anaven a sopar, que segurament el convidaven perquè no tenia res, i si hi havia alguna cosa que no estava bé, era capaç de tirar la taula per terra. I diu, això és un desastre! Vull dir que era una persona... abrupte, com diu ell, no?
Jo crec que entre Josep Maria Flotats i Pep Planas hi ha admiració mútua, així ho has explicat tu moltes vegades, així ho ha explicat ell també moltes vegades, però també crec que entre Voltero i Rousseau, darrere de tota aquesta disputa, també hi ha molta admiració mútua, perquè sortia del teatre l'altre dia i pensava, ostres, és que si no què, estan al Panteó junts com els pares de la República, encara seguirien discutint.
Sí, sí, sí. Sí que hi era. Jo crec que el punt de partida era molt... Rousseau era un gran admirador, Voltaire era, em sembla, 17 anys més gran que ell, i era un gran admirador d'ell, tot i que hi havia punts de vista que estaven en contra. I Voltaire, jo crec que el respectava justament perquè era capaç de revolucionar coses. Si ell s'hi enfronta, és per dir, deixa de posar pals a les rodes el que és la il·lustració, el que és el progrés, a tot aquest moviment que estem intentant fer del segle d'or francès, uh-huh. que era basat en la raó, en el progrés intel·lectual. Deixa de posar pals a les rodes, això, amb la qual vol dir que el considera un sparring, un rival, a batre una mica. I això vol dir respecte i d'alguna manera admiració, no? Amb les persones que són capaces de moure gent. No sé, ara amb tot d'una m'ha passat pel cap Trump, que també és capaç de moure gent i no mereix cap respecte per mi, però jo crec que hi ha una admiració també, perquè el llegeix tot, eh? És a dir, en Rousseau li envia tots els llibres. I Voltaire no contesta, però se'ls llegeix tots. Però hi escriu, quina tonteria, quin subnormal profund, mira què diuen aquí. Ell els guixa i tot això, però se'ls llegeix. Vol dir que hi ha això que dius tu, no? Hi ha una admiració. I una mica aquesta rivalitat és aquest humor que també deies tu en uh-huh. la funció, perquè...
Hi ha molt d'humor en aquesta obra.
Hi ha molt d'humor. Molt d'humor perquè ho permet. Són personalitats tan diferents uh-huh. i punts de vista tan diferents de les coses que si ets una mica intel·ligent i saps utilitzar el llenguatge i tens aquest cinisme que deies, pots sucar-hi pa, diguéssim.
És una obra que permet molt... A mi hi ha una cosa, mira, ara en parlàvem amb en David Balaguer a la secció anterior, dels silencis. És una obra que permet molts silencis i que juguen molt a favor, no?
Sí, el silenci és una cosa que s'ha anat trobant una mica, no? No és que estiguin marcat aquí a un silenci, però ens hem notat que necessitàvem respirar coses, perquè hi ha coses que es diuen que ressonen, i ens uh-huh. ressonen els personatges, eh? És a dir, que no és un efecte, anem a fer un silenci aquí, sinó que tot d'una s'esdevenien moments d'aquests dius, això acaba de passar, no? I a més que has d'anar reconduint, no? Hi ha una mica d'estratagema dintre de la trobada i s'han d'anar reconduint coses que necessites, no, uns punts d'inflexió. Amb això jo diria que el Josep Maria és un mestre. Mm. És un mestre perquè tu lleixes l'obra i podries dir, doncs això, que s'asseuen en una taula i es posen a xerrar i es diuen tot el que s'han de dir. I ell sap pautar-ho, trobar uns moviments interns mm-hmm. d'intencions dels personatges, que et sembla que és tot normal, dona la sensació, eh?
Sí, sí,
el que fan. I, en canvi, no s'instal·la mai. Anem a seure i xerrar, no?
Deia que Voltaire, Rousseau, la disputa no pot ser més actual, entre d'altres coses, perquè parla molt de drets, de cultura, parla molt de drets humans, són qui són, Voltaire i Rousseau, i ara sembla que tots aquests drets es tornen a qüestionar. Vull dir, és un punt cabdal per fer una obra com aquesta, no?
A mi m'agradaria, i és difícil a vegades perquè et situes en l'època i penses, això és el que passava llavors, i no fas el paral·lel, encara uh-huh. que potser emocionalment sí que el fas i que reps coses, però es diuen coses, com dius tu, que dius, perdona, jo em posiciono com a Rousseau en aquest moment, que és el que defenso en aquest moment, tot i que les coses que diu Voltaire estic totalment d'acord, però en el final, aquest punt de dir anem malament, aquest el té més russó. I amb això que dius tu, jo penso, quan veus el món, quan veus el que està passant a Israel, el que estan fent a Gaza, el que està passant a Ucraïna, i això per dir pels que tenim aquí prop, dius, anem malament. Anem malament perquè hi ha una crueltat acceptada, hi ha un valor de la vida de les persones menys tingut absolutament. I Rousseau el que deia és dient, hem de fer taula rasa. No sé què hem de fer, perquè no ho sé, però hem de fer taula rasa del que hi ha. És a dir, el que es dona per acceptat com a bo i possible o com a civilitzat, no ho és de civilitzat. Amb la qual cosa, aquesta defensa de dir anem malament, i no pot ser, i el que diu, no, aquesta cosa que és molt, molt bàsica, però el capitalisme, és a dir, el primer moment que va haver-hi algú que va acceptar de dir, mira, aquest trosset d'aquí és meu, i que va haver-hi gent suficientment babaua per dir, vale, doncs sí, això serà teu, posi aquestes estaques... Aquí comença el problema. És a dir, quan hi ha hagut propietat privada, quan hi ha hagut capitalisme, ens hem perdut. Ens hem perdut.
Pep, des de la sinceritat, és massa pretensiós com a actor pensar que algú del públic ara surti amb ganes d'anar a llegir Voltaire o Rousseau? O no?
No crec que sigui pretensiós, perquè ja m'ho han dit.
Sí?
Ja m'ho han dit, sí, sí, sí.
Uau!
Sí, sí, sí. I vam fer-ho a Balaguer, també, i van venir uns amics... I
vull dir, estava marcat com un dels objectius? Aquí volia anar.
Jo crec que vas a fer una obra de teatre. L'objectiu és sempre fer una obra de teatre, però l'objectiu de molts tipus de textos de teatre d'aquest de text és obrir les ments, inspirar, i a vegades pot ser a la reflexió o a vegades pot ser a la curiositat de noves coses. Ostres, això no n'havia sentit a parlar, vull saber-ne més. I aquests dos autors... nosaltres els hem estudiat aquí. A França és una mica diferent, però nosaltres els hem passat per sobre una mica l'ESO, gairebé,
sí, ni tan sols el batxillerat. Sí.
O potser era el primer... Sí, em sembla que ara deu ser la quarta d'ESO que tenien filosofia. I clar, passes, fas tota la història de filosofia i veus molt poca cosa, amb la qual jo crec que i ha passat, perquè m'ho han dit, tinc ganes de veure més què deien, perquè aquests tios eren molt llestos, molt intel·ligents. I hi ha una anècdota que va explicar el Josep Maria, que penso que val la pena compartir-la, i és el fet de que ells eren antagonistes, no? Arriba la revolució, quan ells ja són morts, uns anys més tard, i Robespierre els fa enterrar junts, com tu dius, pum, pum, aquests dos són les nostres patums ideològiques, i... com que es tallaven els caps dels reis i els reis era el pitjor, no en parlarem d'avui dia, fan que tots els jocs de cartes, que hi ha quatre reis, els treuen, evidentment, els reis, i qui posen? I posen com a reis, diguéssim, a la posició del 12, Voltaire, Rousseau, hosti, Molière,
boníssim,
i La Fontaine. Aquests són els quatre, diguéssim, que són els reis són els referents, sí. Doncs aquests quatre posen.
Que bo, que bo. Pep, no estava planejat, però és que ens ha enviat un àudio, un oient d'aquest programa, que es diu Emília. L'àudio és aquest.
Hola, bon dia. Us estic escoltant sobre l'obra que fan el Romea. I és veritat, l'actor és així, és molt respectuós. La meva filla és maquilladora... i fins i tot diu que quan el veu se'n recorda del seu nom, es diu Ruth. I sempre parlen i així. Ella sempre diu que és molt respectuós, molt educat i té una memòria infinita. Que tingueu bon dia.
Molt bé.
Parlava de la Ruth, que és la maquilla, la que us maquilla cada vespre?
No. Ara potser m'he perdut jo, però em sembla que es refereix que en el Josep Maria l'ha maquillat i que el Josep Maria, i és una cosa de, no es fa servir massa maquillatge en el teatre, no, aquí no en fem servir, no, i es fan menys, però recorda el nom.
Val.
Espero que el dia que ho hagi entès bé, però és una cosa que dona aquesta cosa del Josep Maria, no? De que és una persona super respectuosa amb el gremi i és una persona molt apassionada, vull dir que pot ser intens en moments amb les coses, però al fons té un gran respecte per tothom de l'ofici.
Si voleu veure una cosa apassionada, teniu Voltaire Rousseau a disputar el Teatre Romea fins a l'1 d'abril. De veritat, aneu-la a veure, que és espectacular, amb Pep Planas i en Josep Maria Flotats, dos dels grans de casa nostra. Pep, un plaer, de veritat, que vagi molt bé.
Un plaer per mi també, moltes gràcies.